màgia de les paraules, amb Xavier Bastús i Cristina Vilà.
Benvingudes i benvinguts a l'últim capítol d'aquesta temporada. Fem una pausa d'estiu per donar un respir a la pila de llibres i buscar nous destins on viatjar.
Sí, diuen que l'estiu és un bon moment per llegir, així que us he portat una varietat d'opcions i també algun clàssic.
Doncs jo et porto quatre viatges de turisme solidari. Viatjarem a la Índia, a Guatemala, al Senegal i a Guinea-Bissau, per si algú encara no té un destí per aquest estiu.
I si ja tenim el llibre a la maleta, un destí on viatjar, ens falta només per acabar, per tenir-ho tot, un estiu complet, una fotografia. Farem un recorregut per llibres de fotografia del nostre territori, per entendre com l'època estiuenca transforma el paisatge.
El viatge de les paraules, amb Xavier Bastús i Cristina Vilà.
Doncs ara arrenquem a la pila de llibres i ja sabeu que l'estiu, les vacances, cadascú s'ha de preparar una miqueta com vol, d'una forma molt personal. El que no fa res si es queda submergit al sofà de casa amb l'aire condicionat a 10 graus, el que no pararà els dies que tingui de vacances i ja està programat i reservat tot des del 2023, el que encara no ha programat res però marxa la setmana que ve i encara et diu tinc temps, et diu que tot està controlat. I el que marxarà al poble, a la segona residència, com ha fet els últims 30 anys. Així podem trobar 1.000 opcions més. I tu, Cristina, quin tipus de vacances fas?
Jo l'estiu m'he quedat a casa i ja viatjo la resta de l'any.
Bueno, ets un tipus interessant de persones.
Vale, hem parlat de temes de viatge, però som a la secció de llibres. Ens pots explicar quina relació té això amb els llibres?
Sí, tens raó. Em vaig una miqueta per les branques, tot i que continuaré anant per les branques una mica més i m'agradaria afegir aquest punt que tenen ara les agències de viatges, que estan promocionant els viatges amb els namings d'aquests de escapat, fuig i tot això que aboca més un escapador d'una presó d'un càstig que no unes vacances com a tal. Dius, no sé, la majoria de gent farà les vacances a l'agost i amb la família, saps? Segueixen
llavors
una mica presó.
Els llibres poden ser un refugi,
sí,
per aquests viatges, no?
Sí, bàsicament, tornant als llibres, que és el que tu em volies encaminar. Pel tema de lectures a l'estiu hi ha absolutament tota la varietat del món. Podem trobar, des de recuperar alguns llibres de la pila de llibres, els que tenim pendents, llegir sobre el país o el lloc que visitarem o deixar-nos aportar per a aquestes calors amb lectures més, direm, tòrrides, no? I aviso que ara donaré un títol que existeix de veritat, no m'estic inventant res. I, per exemple, una de les novetats que ara surt a l'estiu és Doctor Soltero. Us poso una mica en context amb la sinopsi del llibre. És Dax, és el menor de dos hermanos Koff i el que menos instinto de padre y marido tiene, pero un bebé y una niñera lo cambiarán todo.
Home, és el típic llibre per emportar-te a la platja, no?
Sí, suposo que el títol de Doctor Buenorro ja devia estar agafat i es van quedar amb Doctor Soltero. Però ja tinc, hi ha una miqueta de tot. Hi ha aquesta versió de pel·lícula d'Antena 3 de dissabte a la tarda, que te pots emportar a la platja, que saps que no et defraudarà, que t'acompanyarà a la migdiada.
Potser li has de posar un forro perquè la gent no vegi el títol, però sí.
Sí, i després, bueno, també a l'estiu és sinònim de llibres de butxaca.
També.
Que combina títols de l'estil com el que m'has esmentat, de novel·la romàntica, anem a qualificar-la com a romàntica, de novel·la negra, molta autoajuda, algunes biografies, tot el que engloba el llibre de butxaca i sobretot bestsellers de fa un any o dos que ara surten amb aquest format més tot terreny, que va força bé, tinc cap a una motxilla, la sorra queda entre les pàgines però no passa absolutament res, si es mulla a la piscina tampoc, si es taquen amb un gelat tampoc. I si a més, pel preu que tenen, els hem d'acabar tirant o els deixem a l'hotel on hem estat o a l'apartament, tampoc serà una pèrdua dramàtica. Llavors, d'aquests és millor passar per la llibreria, mirar el que tenen allà, amb aquells típics
expositors
aquests,
no?
Que giren.
Exacte.
I deixar-te aconsellar o agafar el primer que et vingui en gana.
Bé, doncs ja tenim novel·la romàntica, tenim els llibres de butxaca. Què més ens portes?
Vale, si tenim, ja he fet el xec al llibre de butxaca, que tenim el Doctor Soltero, que ja aquest està a la pila de llibres, el número 1.
La gent ja se l'estan anant a comprar.
Què més opcions tenim? Mira, de dintre de la novel·la negra, hem parlat de la novel·la negra de butxaca, que són normalment sèries policiaques molt casposetes, però que t'enganxen, però sí que hi ha autors que cada any treuen el seu llibre de novel·la negra, que és, per exemple, el Joel Dicker, és un dels clàssics, ara amb Animal Salvaje, bueno, Animal Salvaje també està en català, té la seva fórmula i li funciona i ens enganxa com a pocs. I llavors, si anem a... Aquesta és la versió, aquest bon home em sembla que és canadenc, si anem a autors més d'aquí... perquè no ens engany, perquè en trobem coses més catalanes, ens trobem amb el morbo, perquè nosaltres també tenim aquest morbo per les històries de delinqüents, d'intrigues, d'assassinats, per molt catalans que siguem, com el que més. I, per exemple, si no, la sèrie de Carles Porta o el llibre A Tort i 13 cases i 3 morts.
Home, aquest el podem llegir, però no anem a tort, perquè hem vist que els veïns estan una mica farts, no?, dels curiosos que van allà a visitar el poble. Sí. No sé què hi trobaran, no sé què s'esperen, però...
Bueno, és aquest efecte crida, no?, que tu dius un nom d'un poble i l'endemà tothom hi va perquè sí, no? Hi ha una església i el que sigui, doncs en aquest cas, com tu bé deies, no sé si van a veure la muntanya, si la casa on vivia un
si
o l'altre,
però... Si els mata algú...
Realment sí que ens va i ens tira bastant al morbo, i a més en Carles Porta té una forma d'explicar totes aquestes històries que genera que quedis enganxat. Però bueno, continuem, novel·la negra i en català. Et proposo tres. Et proposo un editorial, un segell i un llibre. Què vols primer?
Home, fem de gran a petit, fem primer l'editorial.
Va, d'acord. Fem l'editorial. Mira, és una editorial independent, publica llibres en català i només novel·la negra. Es diu Llibres del Delicte. Ja no ens enganya gaire amb el nom ni ens... Per tant, no se n'amaguen gens, que fins fa un temps la novel·la negra era un gènere una miqueta caspós, una miqueta... No era modern, ja s'està tornant a posar de moda. Aleshores, dintre del seu catàleg, majoritàriament són autors i autores catalans. Bueno, majoritàriament no, només té autors i autores catalans. I sí que barreja una mica amb autors nous, joves, bueno, joves, primeres novel·les, hi ha gent que no és tan jove però és primera novel·la, amb autors que tenen 10 i 12 obres publicades en català. Llavors, dintre dels segells que té, va des de la novel·la negra més juvenil fins a la novel·la negra clàssica, arribant a la novel·la més fantàstica, com és Espècula, que Espècula no és un segell, és un segell germà, cosí, featuring, spin-off, digue-li com vulguis, però fan aquesta novel·la també de thriller, però molt més fantàstica. I bueno, això és la proposta com a editorial, aneu al seu catàleg, deixeu-vos seduir per qualsevol de les trames que hi ha, qualsevol bona trama, amb la intriga, amb sang, amb fetge, assassinats i dolents que parlen en català, que això no acostuma a passar.
Visitarem la pàgina.
Ara anem, t'he dit, l'editorial, ens toca el segell, seria de clandestina editorial, seria crims.cat. És la mateixa filosofia, autors de novel·la negra en català, i en aquest cas ells també introdueixen novel·la noir perquè agafen autors francesos, autors de tot el Mediterrani. De la resta, llavors, sí que fan alguna traducció, majoritàriament, insisteixo, són autors catalans, i també treballen molt amb la seva germana gran, l'editorial Clandestina, que també recupera molta novel·la negra, però clàssics de tot el món. Per exemple, ara han tret, La mort del conjurador, escrit als anys 30, està escrit a Estats Units per en Rudolf Fischer, que era un autor negre, i a les seves trames, que són novel·les de thrillers policíacs, tracta temes com pot ser el racisme, perquè ell vivia a Harlem, era metge, però bueno, el vivia molt directament. Llavors aquests són aquests clàssics, que tot i que és una novel·la negra de fa 100 anys, hi ha temes que són igualment actuals com els d'ara.
A mi la novel·la negra m'agrada, però sense molt de... Em va dir sang i fetge, o sigui, que no me faci por, que no la pugui llegir a la nit, tanqui el llum i,
una
no,
cosa és
i
por,
no passi res.
Una cosa és por i l'altra és sang i fetge.
Bueno, però per mi és tot el mateix. O sigui, a mi me genera aquesta cosa
inquietud. Una novel·la en què hi haguessin assassinats, però clar, quan passen a Chicago, Nova York, ho veus una història lluny i una història de gàngster, però quan passa a la Catalunya interior, en una comarca que pots més o menys identificar,
clar,
això ja...
Bueno, ja és una cosa més propera, però no ho sé.
No, doncs potser et farà por la proposta que em quedava per fer de llibre, el Radio Freak a Maco, de l'Edgar Cantero i publicat per Empúries. I primer començarem parlant de l'autor, perquè és un cas excepcional, una miqueta diferent dins de la literatura catalana. És un autor que inicia la seva carrera l'any 2007. Els mitjans el qualifiquen d'un autor prometedor. És més, guanya un seguit de petits premis, de Premi Ciutat de Badalona, bueno, i sembla que d'alguna manera dius, destacarà o tindrà un recorregut dintre la literatura catalana. Ell també comença a fer de col·laborador a la revista El Jueves, i ell comença a decantar-se una miqueta per les seves publicacions per més temes de fantasia, i aquí no aconsegueix publicar ni en català ni en castellà. És més, té dues obres que les intenta col·locar i no hi ha manera. Llavors, finalment decideix provar fortuna fent Les Amèriques. Intenta publicar en anglès, ho aconsegueix amb un èxit important, arriba a sortir la llista del New York Times, cobra una bona bestreta, $150,000 pel seu següent llibre, que li diuen, això no es cobra aquí, però vamos, ni de broma. Però bueno, és mercat nord-americà. I de la seva obra més coneguda, del Made in Kids, s'ha venut 115,000 exemplars, s'ha traduït a 5 idiomes, li han proposat convertir la seva obra en una sèrie, en una pel·lícula, ara és una sèrie com a pel·lícules, i actualment viu a Los Angeles i triomfa ja i segueix col·laborant, això sí, amb El Jueves, segueix fent de col·laborador, tot i que continua sent un absolut desconegut dintre de la literatura catalana.
I com és que es va posar a escriure en anglès? Tenia algun... el seu pare, la seva mare, eren d'origen anglosaxó? O...
No, tot passa com a mi, no? Que jo ja em faig merder entre català i castellà a vegades.
Buah, imagina't ara posar-te a escriure en anglès.
Doncs no, aquest bon home no té cap família.
Tenia la motivació.
Sí, sí, la motivació ho és tota la vida.
Exacte.
El tio estudia anglès, els seus pares li diuen, no, tu has d'estudiar anglès, s'hi dedica bastant, però on ell realment s'empapa de tot això són a través de sèries, de còmics, de pel·lícules, de videoclips, on arriba a aconseguir interioritzar l'anglès. Llavors ho fa com si fos una llengua més, i per això el publicar aquestes obres en anglès, per la part fantàstica o el tipus de gènere que ell toca també, lliga molt amb és el que diuen aquí sempre, ciència-ficció, fantasia, no hi ha prou mercat. Bueno, no, si no fas coses, clar, segur que no hi ha prou mercat.
Clar.
Però mira, per exemple, el que publica ara, que el fa en català, diu que ho fa per dues raons. Per una banda, perquè és senyora de la seva terra, i en part perquè el que explica encaixa molt bé amb el nostre territori.
Ell
d'una... Bueno, després t'explicaré la trama, però veuràs com encaixa. Ell es defineix com un autor de llibres de crispetes. El que explica podria ser sempre, les seves novel·les van molt com si fos una pel·li, com si fos un vídeo, com si fos un videoclip. Té sempre molt tema de l'imaginari de les pel·lícules. Llavors el seu principal propòsit i objectiu és entretenir el lector, cosa que als Estats Units està molt guai. Aquí la literatura, un llibre que sempre entretenia el doctor soltero d'abans, això no està ben vist, ja ho hem parlat. Pues, no arriba a aquest punt, però sí que és un llibre que és per entretenir, per gaudir-lo, per una història que comença i acaba i no et farà pensar després, però és una novel·la negra interessant. És una trama que ens porta, com deia abans, a una Catalunya de comarca, de postprocés, després de tot l'1 d'octubre i tot això. És un poble indefinit, però a la vegada clarament identificable on pot ser qualsevol poble de la Catalunya interior, on es barregen assassinats, mafiosos, humor, ironia i amb pinzellades de gènere fantàstic, perquè això ell sempre té la seva part. I tot i això, hi ha un protagonista que té un DNI de perdedor, però que ens farà que vulguem estar en el seu equip des del primer minut.
Bueno, doncs em comença a cridar l'atenció, també per al títol. Potser l'afegeixo als llibres per aquest estiu. Tenim alguna proposta més?
T'aviso que potser passaràs una mica de por, amb la...
L'hauré llegit al matí.
Fins les 2 del matí.
I les 2 del matí, ja no tinc problemes després.
Vale, continuem. Doncs ara fem una miqueta més propostes de viatges. Per exemple, si et dic que la història del Titanic està basada en una novel·la i no a l'inrevés, què diries?
Que la història de Titanic està basada en novel·la.
Sí.
És que l'havien dir... fet... Espera't. Que l'havien fet abans.
Te faig un dibuix.
Sí.
No. Representa que el llibre Futilidad o el naufragio del Titan, del Morgan Robertson, i publicada ara per Nordica Libros, es va situar.
Vale, vale.
El Titanic s'enfonsa el 15 d'abril de 1912.
D'acord.
Vale. 14 anys abans, el Morgan Robertson escriu un llibre d'un vaixell que es diu Titan, que s'enfonsa a l'oceà Atlàntic després de xocar amb un iceberg, Un transatlàntic que el Titan aquest, que té casualment les mateixes mides, pes i capacitat de passatgers que el Titanic, que estava full de luxe també, per totes bandes, era només per rics, i que en el seu interès, que té els mateixos problemes de bots salvavides, que no porta els suficients. Llavors és, hi ha moltes casualitats, no? És un estil molt...
Sí, es va avançar a la seva època.
Jules Verne, que d'alguna manera prediu o s'avança al futur.
Clar, o sigui, el capità del Titanic es podia haver llegit el llibre abans i s'estalvia també, bueno, qui va construir el Titanic, no? I...
Bueno, com et pots imaginar, si te'n vas a internet i poses el nom d'aquest autor, hi haurà vídeos amb teories de que aquest home ha viatjat amb el temps, de mil i una històries. Ja pot ser casualitat, pot ser teories, la que et vulguis inventar, te la comprem. Però principalment aquest autor, el Morgan Robinson, era marí mercant. Llavors, una miqueta com anava el mercat, què s'estava proposant, quin tipus de vaixells s'estaven construint, ell ja podia tindre al cap 14 anys abans, dir, hòstia, això anirà per aquí, que hi hagués un accident amb un iceberg, pues,
podia
era,
ser, evident.
Era possible. Mm-hmm. I a més, ell és... En una altra novel·la parla del periscopi abans que s'inventés el periscopi. O sigui, un tio que tenia una capacitat com enginyer de crear coses. És més, després d'ell va tindre la llicència d'un periscopi per l'armada dels Estats Units. Bueno, llavors se'l considera un dels inventors del periscopi. Però tornem a la novel·la. Ell tenia suficient informació per saber el que podia passar. Ara bé, jo crec que el constructor del Titanic va copiar-se la primera part, va dir, hòstia, un vaixell així, que és de luxe, m'agrada, les mides, l'agafo.
Clar.
Però no es va llegir la segona part i llavors aquí és on va el problema.
No prenem,
Però sí que és un autor molt curiós, perquè, mira, només això, el 1914, ell va escriure Bajo el espectro, on, casualment, tornem a dir casualment, narra la guerra entre Estats Units i Japó, que, casualment, s'iniciava amb un atac sorpresa dels japonesos sobre una base americana. En aquest cas no va ser Pearl Harbor, però sí que ho feia amb uns artefactes voladors que deixaven anar unes bombes. Per posar una miqueta en context, no feia ni 10 anys que s'havien inventat els primers avions, els hermanos Wright, els primers coses que volaven. I ell ja s'està imaginant uns avions que estan fent un bombardeig sobre una base americana.
Llavors, que tiren bombes, no? Bàsicament.
Llavors és un tio que també en una de les seves altres obres va servir d'inspiració per fer la mítica pel·lícula dels anys 80, el Blue Lagoon. Llavors és una obra que és molt curiosa per la seva capacitat de predir el futur a l'estil Jules Verne, però també hem d'avisar que la seva capacitat literària aprovaria, trauria un 5, un 6, però potser no passaria d'aquí. O sigui, si el vols llegir, és més per...
Per després fer el cunyat i dir, saps que...
Sí, no? Això ja està inventat.
Exacte. Bueno, si volem pujar una mica de nivell, a nivell de redacció, diguéssim, literatura, què et sembla?
Va, doncs, si volem seguir pujant nivell, que no vull discriminar ni res, però a mi, Doctor Soltero, em sembla la lectura de l'estiu.
Exacte.
Podem proposar coses com l'obra revisada de Josep Maria de Sagarra, la Ruta Blava.
Revisada en quin sentit?
Bueno, han reeditat ja, perquè ja es va publicar l'any 30, després de la seva mort, perdó. Revisada en el sentit de que ell es va publicar després de la seva mort i hi ha moltes paraules que va fer servir castellanismes o manlleus de la llengua, que se'n diu. I en la seva edició... El que es va fer la correcció. Totes les paraules que sortien en castellà les van passant al català. La cucaracha, panarola o el que toqués posar.
El cumpleanys.
Hi havia més paraules. Llavors, què va passar? Que dius, sí, vale, tècnicament o normativament a nivell de català està molt bé l'obra perquè es va fer tota la traducció, però perd tota la realitat, tot el que volia reflexar en Josep Maria de Sagarra. Si hi havia un senyor que parlava i feia servir paraules d'origen castellà, o el mateix cucaratge no té el mateix sentit o no té tanta força, segons quin context, que una altra paraula. Bàsicament, aquesta és la revisió. S'ha fet una... Han tornat enrere aquest català tan normatiu, han dit, bueno, no ens passem, anem posant coses que s'entenguin. I, a més, és una obra curiosa, perquè surt quan ell fuig a l'exili a París. Bueno, va sortir equip i tant perquè no el matessin, tot i que des del principi el van estar avisant de ets candidat a...
Yeah.
I al final va marxar a última hora, va arribar allà, no trobava feina, feia alguna traducció mal pagada, poques coses, i un amic seu li va aconsellar que se n'anés a la Polinèsia, que amb el que costava una vagueta a París podia viure 20 dies i que igualment allà podria seguir fent la seva feina d'escriptor, de traductor... I fent un paral·lelisme seria com tot aquest patracol de nòmades digitals que viuen a Bali. Dius, vale, que estan allà connectats i ja és, tot és més barat.
Molt guai.
Sí. Que és bo que ja no ho és tant,
ja però no
així
està.
És un altre tema. Mm. O els expats que viuen a Barcelona i tota aquesta gent, que dius, està fent la seva feina en un lloc que els surt més barat que estar a casa.
Mm-hmm.
Doncs, bueno, doncs, així va fer. I va sortir de Marsella, se'n va anar fins a la Polinèsia i fent com a bon català, normatiu, va aprofitar aquest viatge per fer el seu viatge de noces amb la seva dona. Llavors, ja que aprofitava, va fer viatge de noces i va escriure un llibre. Llavors, en aquest moment no estava molt ben vist, que dius, hosti, tio, tu estàs a l'exili i ho estàs passant bé. No, tu has d'estar a París, que surts d'una guerra d'aquí i espera't el que vindrà. Se'n va anar allà, va estar, doncs, com pots imaginar, a llocs tropicals, a paisatges fantàstics. I això una miqueta va ser com, no ens agrada aquesta obra perquè tu no pots anar a explicar que ho estàs passant relativament bé. I ara amb la revisió sí que he vist comentaris que tampoc serà ben vist perquè hi ha, clar, són anys 30, se'n van cap a tot a Tahití, tota aquesta part d'allà, i hi ha comentaris, o no passaria el filtre del racisme.
Yeah.
Hi ha comentaris sobre... Pensem que és un autor molt, molt irònic, que va fer vida privada, on se'n fotia de tota la burgesia de l'època, però no estan ben vist els comentaris sobre els aliens, egipcis i gent que viu a les diferents illes. Però no hi ha cap problema en fotre's amb els italians, francesos, europeus i la resta d'americans, i sobretot nord-americans, que es troba. Llavors, bueno, sí que en el seu favor, tot i que té aquests punts racistes, anem a dir, sí que critica d'una forma tova l'actitud dels blancs amb la població local que es troba quan arriba a Tahití.
Mm-hmm.
Però hi fa comentaris de l'estil de dir, no és veritat que tot el dia estan sentats sota una palmera tocant i cantant, no? En plan, ei, que també treballen, no? Que no són uns vividors.
Ja.
Però bueno, sí que hem de veure que és un llibre dels anys 30.
Mm-hmm.
Que llavors podem trobar que val la pena fer aquesta relectura per veure quines coses s'assemblen, quines coses han canviat, llavors es pot fer una lectura d'uns clàssics. Com et sona tu una lectura de clàssics?
Un clàssic? Bueno, a vegades penso que és, no?, que potser no t'hi poses tan bé, no?, perquè tenim com aquesta associació potser d'avorrit, però per què no? L'estiu pot ser un bon moment.
Bueno, jo crec que si
no
ho fas amb un estiu... Segurament
unes vacances,
no faràs.
Temps llarg, diguéssim.
Sí, tot i que comparteixo que és un sentiment que moltes vegades, perquè hem partit de la nostra època d'estudiants, que és quan normalment s'han fet lectura de clàssics, no ens han fet veure les històries d'amor o desamor, les lluites, els herois, els diferents sentiments que s'amaguen en aquestes obres. O sigui, tu vas llegint i aquí no acabo d'entendre què passa, perquè ens hem quedat encallats perquè és un llenguatge diferent, a vegades complicat. El ritme del text, això sí, no té res a veure amb el d'ara.
No, clar.
Les formes de dir les coses, de, hosti, t'estimo, no t'estimo, no ho diuen així tan directament. Llavors, sí que li has de donar... Has de passar la pàgina 10, la pàgina 20, la pàgina 30, li has de donar una miqueta de marge. Llavors, crec que l'estiu sí que és un moment per fer aquest tipus de coses. No cal flipar-se, no cal anar a buscar l'Odissea d'Homer allà i, vamos, versió traduïda directament del grec.
Totes les notes de peu de pàgina.
Sí, ni coses per l'estil. Mm. Però sí que jo us faig com abans, us faig una proposta com editorials que fan clàssics.
D'acord.
Dintre d'aquestes editorials us diré quins segells i quines col·leccions valen la pena. Sota la meva opinió, sempre. Si em fos un llibre pel cap, pels clàssics sí que hi ha coses...
Aquí podríem entrar en una certa...
Això haurem de borrar.
Sí.
I si no, també us puc proposar que aneu a les biblioteques, ara a l'estiu. Ja,
també.
Normalment ja era condicionat, aneu al bibliotecari de Tor, i li demaneu...
Un clàssic.
Un clàssic que sigui una història d'amor, un clàssic que sigui una batalla familiar, que hi hagi un drama i un culebron. I existeixen coses d'aquestes. Mira, per exemple, Blacky Books, que és una de les editorials que es caracteritza per ser... moderneta, amb el seu contingut i amb la seva edició, el tipus de portades, etc. pues ja, ells, per exemple, estan triomfant moltíssim amb Blackwater, és el més venut, que és un llibre que ja vam parlar per Sant Jordi, que es ven per petits capítols, però pot ser una història sencera, però l'anem venent a poc. Doncs dintre les seves col·leccions té Los Clásicos Liberados, són obres revisades, o sigui, una miqueta la traducció tot està adaptada, estan il·lustrats, que acompanyen en molts casos la història, i per mi el més important estan comentats amb unes notes a costat de pàgina, no a peu de pàgina, que et van fent seguir la història, et van explicant qui era cada un dels personatges que va sortint, si és la mare d'aquest o és el fill de l'altre, dius, hòstia, que se lia la mare.
Però no te fan anar darrere, a buscar la nota.
No, no sé què. Hi ha un espai al marge esquerre i allà et van explicant quan introdueix un personatge, quan no, el que et deia, doncs, aquesta és la mare, aquest és el fill, una miqueta per seguir, com si t'enganxes a una sèrie a mitges,
sí,
per anar, anar seguint de què va. Llavors, bueno, el fan força accessibles i situa millora la lectura del llibre. Per altra banda, en català, tenim La Casa dels Clàssics, amb les seves mítiques col·leccions de Bernat Metge, aquells clàssics grecs, llatins, un color grogós, que segurament hem vist, però es fa molt... està bé. I després hi ha la Bernat Metge Universal, que és una més xula, a mi m'agrada molt, ha sortit no fa gaire la nova col·lecció amb tapa blanca, dura, lletres negres, és molt interessant. I després hi ha els essencials, que són clàssics, però amb un format, amb una edició més econòmica, llavors pel tema pasta ja hem dit, o vas a la Biblio o pots agafar un d'aquesta versió, no seria l'excusa. Després també tenim l'agenda editorial Barcino, aquí, ojot, que hi ha coses bastant feixugues i hi ha coses curtetes i que estan força bé, que poden ser com per exemple ara m'he saltat, m'he perdut, però els clàssics catalans, per exemple, hi ha Els Imprescindibles de la Biblioteca dels Clàssics Catalans, amb títols com Vida Privada, que hem comentat abans, del Josep Maria de Sagarra, o La Punyalada amb Maria Envaireda. També trobeu coses interessants a Quaderns Crema, però la part del catàleg potser més antiga, i si voleu algun castellà jo apostaria per Càtedra, o potser a l'editorial andorrana, que és Trota Libros, que té un catàleg en castellà i un en català, i moltes de les seves obres per mi eren grans desconegudes, però tot el que he llegit m'ha agradat bastant.
Sí, realment tot Trota Libros val la pena.
Sí, bueno, com en els casos anteriors, és el que deia, busqueu, remeneu, proveu, encara que només sigui pel postureo d'estar esperant a l'avió amb l'Elia d'entre les mans, dius, ei, què passa? Dius, no, la lectura que m'hem portat aquest estiu. Bueno, potser no cal agafar l'Eliada, però sí que, per exemple, Les afinitats efectives d'en Goethe, que és de la col·lecció de classes que hem comentat, és un clàssic amb un sacseo que podria ser actual, t'explico. És el seu, diríem, un experiment social. Per exemple, és què passa si una parella que viu feliçment aïllada decideix acollir dues persones que alteraran els seus costums? És un llibre que ens explora qüestions com la fidelitat, les afinitats imprevistes, el desig i l'adulteri. O sigui que hi ha de tot en aquesta història.
Molt bé, sí, podria ser una opció.
Que us quedeu per aquí, que no voleu llegir, voleu fer una introducció més suau, pues us animo que feu activitats que fan arreu de Catalunya, de lectura de clàssics en entorns únics, que van a Empúries, que es fan en jardins superxulos, o si no, jo que sé, les activitats de la Fundació Pla, per exemple, o resseguir els passos d'espines pel Pirineu, busqueu activitats per allà en la tira.
I tu quina lectura t'emportes per aquest estiu?
Ara hauria de dir un clàssic, eh?
Ja, exacte, te tocaria.
Tinc dos o tres clàssics allà per allà. No, la veritat és que no, de moment no faig vacances, però sí que aquest estiu m'acompanyarà la lectura de Long Island, del Cole Toibin. És un autor que no m'ha fallat mai, per tant, anem a segur.
Aposta segura.
I a més, és la continuació de la seva magnífica Brooklyn. Veiem la seva protagonista 20 anys després, llavors tinc ganes de veure què li ha passat.
Interessant. Doncs en el meu cas sí que m'emporto... És que m'has fet pensar i crec que sí que llegiré un clàssic.
Ara, però...
sí. Llegiré un clàssic. És que el tinc allà, 100 anys de soledat, de Gabriel García Márquez.
Pepe, t'he convençut.
Se m'ha activat el cervell, diguéssim, i tinc aquest pendent, o sigui que faré aquest, però parlant de clàssics, que diuen que, perquè això també hi ha els clàssics de fa no sé quants anys, i després diuen, aquest llibre es convertirà en un clàssic, no?
Això sempre, ho estan dient tot el dia.
Tot el dia, no? I un d'aquests que he llegit recentment és de la Marianne Wiwins, no sé si es pronuncia així, nord-americana, és la que ha traduït el llibre Les propiedades de la sed, I penso que és un llibre que, és això, no? Que diuen que es convertirà en un clàssic nord-americà, tal i qual. Ella és molt bona, escriu molt bé, i penso que aquest llibre té totes les característiques ideals per ser un llibre de les vacances. O sigui, jo mentre me l'estava llegint pensava, te l'hauries d'haver guardat per un viatge llarg d'avió, per un temps d'aquest que tens només per tu, perquè a més em va enganxar, però me'l dosificava. O sigui, el ritme del llibre és com de que és, no, te l'has d'anar, no te'l llegeixis tot de cop, no? Sinó que el ritme era tan pausat que feia que me l'anés guardant dia a dia. M'ha durat com 3 setmanes el llibre. I m'ha enganxat.
La relació temps-preu està bé.
Està bé, sí, sí. I a més té uns personatges que estan molt ben construïts, que ens quedarem amb alguna cosa de cada un d'ells, no? Per exemple, la Sunny Rhodes, ella ha explicat tot el que fa a la cuina, no? Ella ha heredat la part de cuinera de la seva mare, i la manera com estan descrits els plats, de com ho fa, realment acabes sentint l'olor dels plats quasi, no? O el gust, o sigui que et traspassa més enllà. O en Rocky, que és el seu pare, és un idealista nat i segueix lluitant perquè no robin l'aigua de la vall de Califòrnia, que l'han drenat fins a la ciutat de Los Angeles. O sigui, a més hi ha problemàtiques.
Sequera?
Sequera bàsicament perquè els hi han drenat l'aigua per una ciutat, Los Angeles, no? Que en aquell moment doncs, ja començava a créixer, estem parlant de la Segona Guerra Mundial, més o menys, i en pro del progrés i de l'urbanització d'una ciutat van dir perquè hem de tenir l'aigua en un vall per regar els conreus, si la podem tenir...
Totalment.
La podem tenir a la ciutat, no? Per tant, sorgeix aquesta lluita i, a més, això, no? Com que transcorre durant la Segona Guerra Mundial, es veu aquell atac de Japó a Pearl Harbor, i quan els Estats Units el que fa és crear camps d'internament, que els diuen, per als milers de ciutadans nord-americans d'origen japonès, que vivien sobretot als estats de la costa del Pacífic, el que fan és posar-los tots en camps d'alguna manera de concentració, eh?
Guantánamo, no pre-Guantánamo.
Exacte. I just en creen un aquí, no? A la vall aquesta on viuen els protagonistes i, bueno, es genera tota una sèrie de diguéssim, l'argument gira, no? Al voltant de tot això i, no sé, molt recomanable per si vols un llibre que et faci companyia.
Doncs amb la teva recomanació acabem aquesta secció i ja ara anem a veure on viatgem. Viatjar.
Mapa de...
Avui viatjarem a 4 països amb una proposta de turisme solidari diferent per cada un d'ells. Arriba l'estiu i molts de nosaltres què volem fer? Volem viatjar amb alguna intenció. No tothom, però hi ha gent...
M'estava assenyalant i dius, jo no.
La cara que has fet és, jo no.
Jo, sisplau, no.
Però hi ha gent que li surt la vena, sí, de solidària, val? I volen destinar el seu temps a alguna tasca solidària en el país on viatgen.
Llavors avui serà un especial de voluntariat?
No sempre està lligat a un voluntariat. També pots viatjar fent turisme solidari, recolzant empreses o professionals, projectes que han nascut en el si del país per crear llocs de treball. És a dir, no es tracta del jo com a persona, raça blanca, que vivim en un país anomenat desenvolupat, no? Doncs vagi a un altre país anomenat en desenvolupament a donar caritat o imposar una visió que no és la que tenen allà.
Llavors, a veure, si et sembla, m'ho vas explicant amb exemples.
Anem explicant, sí.
En senzill.
Com escoltàvem, la primera cançó és música hindú, per tant el primer viatge és, ens en direm a la Índia, i et començaré donant una dada. Només el 1% de tots els guies a la Índia són dones. Per tant, si realment volem apostar per fer aquest turisme solidari, és millor que escollim aquelles activitats, per exemple, dirigides per dones, no? Rutes, tours... El benefici principal és que, a part de que tenen feina, reben una formació i poden fer aquesta feina en el seu barri. Són les guies del seu barri, del lloc on viuen, i de retruc, a més, les nenes poden tenir un referent, quan siguin grans, de fer una feina que és mal anomenada d'homes, no? Allà encara aquesta diferència de feina d'homes i dones està molt marcada. I un exemple és un tour Les dones taxistes en el barri de l'antiga Delhi són noies que volen tenir la seva pròpia feina per no haver de casar-se per sobreviure i poder trencar, no, aquestes dinàmiques. Per tant, amb aquest tour donem suport a una forma alternativa d'ocupació per les zones índies i a la vegada doncs, coneixem la història antiga del comerç d'espècies a la Índia, els seus usos, no, en aliments, medicines. Per tant, tu fas una activitat com a turista, però a més estàs fent, diguéssim, estàs recolzant aquesta comunitat. O un altre exemple el trobem a la zona rural de Jaipur. Allà treballem a una comunitat que gràcies als ingressos de l'activitat turística doncs, disposen de plaques solars, tenen una granja i són autosuficients per ells mateixos. Com a viatgers, l'experiència és que passem dues nits en aquesta zona, amb la comunitat. És una zona doncs, que, imagina't, veuen les estrelles perfectament a la nit. És un lloc de repòs, de tranquil·litat, i connectes amb la natura i també amb la cultura índia. Per tant, és una immersió total amb la comunitat. A més, doncs, el que podem fer són tallers de block printing amb les dones que viuen allà i endur-nos doncs, un mocador fet per nosaltres o bé comprar-lo amb els que fan elles.
Veus, aquest primer exemple ja em va bé, perquè abans vas dir voluntariat i hosti, jo treballar a les vacances no ho veia molt clar.
Exacte.
Llavors, per tant, m'hi veig apuntant-me. Segur que hi ha els viatgers que estan apuntats i gaudiran d'aquestes activitats.
Bueno, tot això i molt més. Són només dos exemples. No desvetllarem tot l'itinerari, però encara queden places, no? per aquest viatge que és a l'agost, al setembre o a l'octubre, per exemple, que coincideix amb les festes més importants que és el Diwali.
Quin serà el següent país?
Doncs ara sí que t'explicaré un voluntariat.
No, ja està.
No desconnectis. Per veure aquesta diferència, no?, entre aquest turisme solidari més com a turista o més com a voluntariat, i marxarem a Guatemala. I et donaré una altra dada. Guatemala és un país de Llatinoamèrica on el 51,5% de la població són dones i el nivell de masclisme, racisme i discriminació és un dels més alts de Llatinoamèrica. En aquest país fins ara doncs, ser dona i encara més d'una zona rural doncs, és una càrrega, vale? És un de menyspreu, discriminació, pobresa i tornem, no?, amb aquestes dinàmiques que costen molt de trencar.
Per vendre el viatge no és un escenari molt optimista, eh?
Exacte, però, com deia, no? Costa canviar aquesta tendència, però el canvi, i més quan visites, no?, la zona, ja veus que ha de ser intern, que tu no pots anar a dir-li allà és que com és que fas això, sinó que ha de ser pròpiament, no?, que sortir d'elles. Per aquest país hem apostat per un projecte nascut d'una problemàtica molt comuna, que és que una ONG s'aprofita de la pobresa dels seus habitants per treure'n un rèdit econòmic que no repercuteix en cap cas en la població local. Perquè aquestes ONG, si per ells si s'acaba la pobresa, s'acaba el negoci. Per tant, aquesta història la vam explicar en el capítol 5 de la primera temporada, podeu recuperar, i fruit d'aquesta experiència va néixer el que és el no voluntariat, una mica per sortir, no?, d'aquest voluntariat que sembla que vagis allà a fer caritat, busquem una altra manera d'ajudar que neix de les necessitats de la població local.
I explica una mica en què consisteix, perquè no acabo de veure.
Doncs mira, la comunitat de dones que estem parlant és Mujeres de la Luna, està a Santa Cruz la Laguna, és un petit poble del lago Atitlán i ofereix experiències turístiques tot l'any com a part de la seva feina. Tenen altres feines que fan en el poble, però aquesta és la per elles la més important. I amb el que fem amb el no voluntariat és ajudar-les amb tasques concretes que elles escullen per millorar les experiències turístiques. Per exemple, innovar alguna activitat, posar-ne una de nova, millorar el seu espanyol, perquè elles parlen catxiquel, moltes d'elles l'espanyol no el dominen del tot, o l'anglès. També ens proposen fer tasques al voltant del poble. Hi ha molta brutícia al voltant del poble. Llavors, una de les activitats és anar a recollir, perquè també la gent del poble vegi, no?, com es recull les escombraries, o també doncs, a cuinar plats típics, que després ens mengem tots plegats. I a més, per acabar de donar valor, ens allotgem a les cases de famílies locals, que també reben un benefici per allotjar els viatgers i tot plegat doncs, fa que encara sigui més autèntica aquesta experiència.
Abans feia la broma de no anar a treballar a les vacances i tal, però tu has estat parlant molt d'activitats, feines que faràs allà. Però hi ha algun dia que ens queda per fer turisme?
Sí, tenim dies per fer turisme. Els caps de setmana els aprofitem, són 15 dies, i tres caps de setmana els aprofitem per fer turisme. Una a Antigua, que és el lloc on on es troben, diguéssim, el punt de trobada de tots els viatgers, i després hi ha el llac Gotland, que és un lloc fantàstic. Al voltant del llac hi ha molts pobles, la manera de desplaçar-nos és en barca, amb les llanxes, i realment val molt la pena.
Sí, sí.
Bé, el proper destí que tenim és a Àfrica.
Però a Àfrica en tenim...
Tindrem dos a Àfrica. Vale? El primer és Senegal. Vam parlar d'aquest país també en el capítol 4, vam parlar amb molta profunditat del país, i avui només us farem com una pinzellada de com podem fer aquest turisme solidari en aquí, que és un viatge que és diferent. Ho farem amb grups més petits, familiars, amics, per fer-lo més.
Ara bé, quan ens dones la dada de problemàtiques de Senegal. Abans hem parlat d'un 1% de dones.
Exacte.
Un 50% de...
Sí. Clar, a nivell econòmic, per començar, Senegal és un país que depèn molt del turisme. Val? I llavors, a nivell econòmic, si no hi ha feina al poble on viuen, això és una problemàtica que es viu a molts llocs, no? Però què fan? És marxar a la ciutat o a altres països a l'espera de trobar feina. Per això és important que escollim un tipus de viatge que afavoreixi les empreses locals que estan en els diferents pobles i ciutats.
Llavors, per gent que no ho entén gaire, llavors els calés es queden a la localitat i els seus habitants es poden quedar allà perquè tenen feina. I
clar,
no
clar, clar, i a més es mantenen les tradicions d'aquests llocs. Ells treballen amb artesania o bé els hotels estan creats amb l'arquitectura local, per tant, d'alguna manera el paisatge i les tradicions també es mantenen. Un altre problema que trobem és, podríem dir, el postureig solidari. Moltes vegades orfenats, hospitals, pous, molts projectes d'aquests que sorgeixen realment des de la bona intenció, des d'Occident, acaben oblidats perquè necessiten donacions dels diners, no, dels occidentals, perquè sempre són aquests que vas pel carrer a Barcelona i t'ataquen i dient vols fer una donació per...
T'asseguro que a mi no
m'ataquen. Que els estàs allà esquivant, no?
Els miro doncs, tan malament que no...
Clar, no, que realment fan una bona acció, però què passa? Que necessiten de la donació de persones, no? Que perquè això sobrevisqui, i moltes vegades no tots acaben sobrevivint. O bé, tota aquella roba que moltes vegades des d'aquí ja no necessitem, l'enviem cap allà, però no està gestionat un cop arriba allà i acaba amb abocadors.
Llavors, Àfrica es converteix en l'abocador d'Occident, tant de bona voluntat
com
el que no fem servir.
Exacte. I una cosa pitjor és que es perpetua aquest model de paternalisme, no? Que s'ha creat quasi per reduir la nostra mala consciència. És com, no? Sempre ens han creat, nosaltres tenim de tot, per tant, hem de donar a la gent que no té res. És un model que realment no serveix perquè aquest país surti de la pobresa, i la pobresa es converteix en un negoci, no? I trencar aquesta dinàmica és molt complicat.
Llavors, que nosaltres, almenys, com podem contribuir amb aquest viatge a Àfrica? Com ho podem fer per no perpetuar aquest sistema pels negocis locals?
Sí, exacte. I el viatge aquest és un exemple, no? Tenim un guia local que ens va fent tota la ruta, i anem parant, doncs, a tots aquests pobles, aquests negocis locals, per tal d'això, no? El fet que els diners es quedin allà, i d'alguna manera tens la seguretat que amb la teva visita respectes la població, respectes les tradicions i contribueixes a l'economia local d'una manera digna, no? No des de la caritat. I des d'aquí aprofito un llibre que és molt interessant, ja que, no, barregem llibres
i
viatges.
Jo,
ja,
no,
però aquí és un llibre que és Cuando la ayuda es el problema. I ens mostra, doncs, com la caritat no ajuda que un país, o en aquest cas, doncs, tot un continent sencer, surti de la pobresa.
I ara anirem al segon destí, no? Que hem parlat que hi havia dos destins a Àfrica. Quin seria?
Doncs molt a prop trobem Guinea-Bissau, que més concretament anirem al Parc Nacional d'Orango.
Jo ho sé perfectament on està Orango i tal, però perquè els oients se situïn...
Doncs mira, com te deia, no marxem molt lluny de Senegal, perquè Guinea-Bissau limita al nord amb aquest país, al sud i a l'est amb Guinea, i a l'oest amb l'oceà Atlàntic, on es troben les illes Bijagos, i el Parc Nacional d'Orango està situat a una d'aquestes illes, que és l'Orango Gran.
I què té d'especial? Per què hem d'anar-hi?
Doncs mira, perquè hi ha una proposta de viatge solidari i d'ecoturisme. Estem en una zona d'especial interès natural per la fauna i la flora, que s'ha adaptat a unes condicions salines. Estem a la costa. Per exemple, hi ha hipopòtams, i els hipopòtams són normalment animals d'aigua dolça, doncs s'han adaptat a aquesta salinitat. i per la gent que sigui molt fan de les aus, doncs és realment un paradís, és una de les zones d'Àfrica més riques en aus migratòries. I també és un viatge de descoberta cultural perquè coneixerem de prop els Bihago, una ètnia que considera que el sol, la terra,
la Pachamama,
allà on te conrem, és sagrat i no pertany a ningú. I hi ha moltes illes que estan deshabitades per aquest motiu.
Llavors, com la nostra estada pot contribuir a la millora de l'economia de la zona? Com
que has après, fer? Sí, molt bé.
Què hem de fer per...
Doncs ens allotgem en un hotel que està a dins el parc natural i que està totalment integrat en el territori. L'equip és de persones locals que hi treballen, des de la direcció, tot el personal. I aquest allotjament, doncs, el que té dues potes, no? Una, que és aquesta de donar la feina a la població local i a la vegada donar la feina a la població local i que marxin a la ciutat, i per altra banda s'inverteixen en projectes per conservar la flora, la fauna i la cultura de la zona. Realment és una zona supermaca, amb molta natura, molta fauna i a més aquesta cultura, no? Aquesta ètnia que tenen, doncs, aquests costums tan ancestrals que val la pena, que val la pena conservar. No hem parlat molt de gastronomia en aquest programa.
Està
perdent el sentit d'aquest programa.
Anirem als d'un Mosso Englob, jo marxo amb ell.
Te passes la temporada que ve, te passes de programa. Però bé, aquí sí que és un lloc que podem assegurar que els productes són frescos, adquirits al mercat local i cuinats per xefs de l'illa.
Viatjant, a part de la gastronomia i tal, ja hem tocat una mica, pinta molt bé. Però podem marxar a l'estiu allà?
No, en realitat l'època ideal és des de l'octubre al març-abril, i de fet, si coincideix amb Carnaval, es pot viure el Carnaval de Guinea-Bissau també, que és molt, molt espectacular.
Llavors, si deixem aquest tub d'estiu obert per explicar la propera temporada?
Sí, deixem-lo obert i ara ens anem a destinació Empordà.
Viatja amb nosaltres sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Doncs aquí, a Destinació Empordà, sempre intentem fer un parell de coses. Parlar de llibres que ens parlin de l'Empordà o de novetats d'autors empordanesos. Sempre que hi hagi alguna relació. Jo crec que avui, per ser l'últim programa, em porto medalla doble, eh?
Sí, tens doble puntuació.
Gairebé triple, bé, són dues autores.
Anem mirant a veure què ens portes.
Vale, mira. L'Helena Ferrer-Codecido i la Sheila Berrocal Fernández són les coautores del llibre L'estiuetge a la Costa Brava, dels pioners del segle XIX, al boom dels 60. És un llibre que a través de la mirada de les càmeres de la fotografia ens portarà des de que eren els pobles de la Costa Brava fa 100 anys, una miqueta més, fins al que trobem gairebé ara. Acaba el llibre als anys 60, però hi ha algun lloc que segueix tenint els mateixos apartaments que els anys 60. Llavors, no. Veurem que amb aquests curt però intens viatge de menys de 100 anys, com es transforma aquest paisatge, tot el paisatge visual, com ha anat canviant. A més, això ho acompanyen amb relats, amb anècdotes de gent, i ens fa acabar de copsar aquelles coses que les imatges no ens expliquen. No és un llibre crític, bé, jo m'esperava una miqueta, és un llibre molt fotogràfic, molt maco, veure l'evolució, veure aquestes coses, i sí que s'emporta, jo que sempre soc de buscar la part més crítica, s'emporta la part més positiva. És a veure la transformació física, també hi ha una transformació de les emocions, de les vivències, del caràcter, i reflexa el caràcter únic del territori.
Les podríem entrevistar, les autores, de cara a la temporada que ve, les podem...
Departament de Producció, que
les podem entrevistar.
Sí, a més, jo crec que una és de Palafrugell i l'altra treballa al Museu de Sant Feliu.
Fàcil.
Ens van explicar moltes coses. Però si volem veure alguna cosa més d'elles, a la seva obra, vam fer un llibre anterior amb el qual era La Costa Brava captivadora, fotografies del Ricard Mur, del 1920 al 1930, i en Ricard Mur es va establir a Sant Feliu de Guíxols, era fotògraf, i és un dels més destacats a principi del segle XX, perquè va crear un arxiu força important de la Costa Brava, sobretot la part compresa entre Tossa de Mar i Palafrugell. Però fins aquí tot molt bé, molt maco, però no trobem gaire crítica.
Buscant la crítica.
No, estem buscant que, hòstia, tot el que ha passat aquí a la Costa Brava ha passat de tot,
coses maques.
I coses no tan maques. Llavors, una primera proposta seria Costa Brava Postals del 1960-1970, on el seu autor, el Jordi Puig, que és un llibre publicat per Úrsula Llibres, es centra en postals dels anys 60 i 70. Llavors veiem l'evolució no només de l'estil, de la fotografia, del disseny, sinó de la imaginària turística, era la Costa Brava. I què van voler vendre o com ho van voler vendre, perquè anaven des de les postals, anaven des d'aquesta cultura popular a mig camí del pescador i el torero. En una mateixa foto hi havia un pescador i una sevillana. Llavors és una barreja aquí de coses, sangria i flamenco.
Bueno, amb el paisatge, no?
De sí, la llavors es veia en aquesta evolució, o a vegades no, és una involució tant de l'arquitectura, del paisatge, de les modernitats que ens arriben d'Europa, i en general tot aquest conjunt de postals van fent, això separat per temàtiques, va fent una reflexió del turisme de, com a fenomen cultural de masses. Per exemple, Cristina, tu, que això és quan m'he fet la reflexió quan estava mirant aquest llibre, tu quan vas enviar l'última postal?
Home, fa molt, molt de temps que vaig enviar i que vaig rebre una postal.
Quan?
20 anys?
No, és que jo penso que hi ha gent jove que no, no ha enviat mai.
Que no o sigui, sap què és una postal.
Prèviament se'ls hauria d'explicar de, mira, aquest llibre parla de postal, que la postal era exacte. Això, que això no va per correu, llavors aquí hi ha tot un tema. Però ja et dic, continuem, si busquem algú una miqueta més crític, us proposo l'exposició de la Costa Esbravada del Miquel Riera, que no sé si hem passat la va estar rodant per diferents pobles de l'Empordà, però ara no sé si...
Crec encara... que està a Roses ara, a Cala Anita, no? Que mostrava com la construcció aquesta desmesurada, no? Que va afectar al paisatge, però també crec que feia com la reivindicació de totes aquelles zones que encara no s'han destruït, conservem-les. És una mica la doble visió, no?
Sí, a més, Miquel Riera és de Torre de Montgrí, o sigui, seguim parlant d'autor, segueixo guanyant punts, i si no, busquen a internet que es poden trobar les imatges, es pot trobar l'exposició, i és força interessant.
Bueno, i també té un llibre, no?
Sí, Miquel Riera va escriure L'ombra dels ocellots, on parla d'un... Bueno, va escriure aquest any, d'un poble de l'Empordà, Vilavella, és un poble fictici, finals dels anys 70, on les corrupteles polítiques i urbanístiques s'ajunten per destruir uns aiguamolls, destruir els ocells que hi ha en aquest, bueno, l'ecosistema per aquests ocells i construir una urbanització. És una novel·la que ja hem començat a parlar una miqueta d'ecologia, la situa als anys 70, però ja es preocupa, insinua alguns temes d'ecologia i a la vegada és una novel·la que passa a Vilavella, aquest poble, però que podria passar a qualsevol lloc del litoral de la Costa Brava, a qualsevol lloc del litoral català i a qualsevol lloc, crec, de l'estat espanyol en aquella època, que es van fer autèntiques meravelles, barbaries, yeah. No? Es va fer una autèntica borrada.
I en aquest passeig que estem fent ara, no? Una mica fotogràfic per la Costa Brava, ens queda alguna recomanació més?
Doncs, per últim, no és fotogràfic, però sí que fa una miqueta, seria per acabar el combo perfecte, per tindre la puntuació de destinació.
Tu creus que ja has acabat les puntuacions extres d'aquesta temporada?
Doncs, parlarem d'un clàssic, que abans hem estat parlant de clàssics, parlarem d'una novel·la que no és rosa, però té un punt de novel·la rosa, ens parla de la Costa Brava, i si bé no ho escriu una autora empordanesa, sí que ho escriu una autora de comarques gironines. I el llibre és Venda de Grob, de l'escriptora, l'autora Bertrana, i està publicat per Edicions de la Geminada. Ens narra la història d'amor a l'estiu entre un pescador de la Cala, el poble és la Cala en aquest cas, i una turista anglesa. Aquesta és l'excusa que fa servir l'Aurora Bertrana per endinsar-se en el fenomen del turisme a la Costa Brava dels anys 60, on veiem que hi ha un xoc de cultures, hi ha diferents costums, maneres d'afrontar aquest canvi en els pobles de les diferents generacions amb l'arribada del turisme, és qui venen a molestar i hi ha qui, hòstia, aquí faré caler. Llavors hi ha diferents coses. Sí que es veuen barreges molt rares de llengua catalana, empordanès, castellà, anglès, francès. Llavors veiem com es construeix aquesta Torre de Babel que intentaven cada estiu barrejar aquí a la Costa Brava. Es feia una Torre de Babel de tots els idiomes i la gent s'acabava entenent. I per altra banda, aquest llibre, perquè ens fem la idea una miqueta, va patir una adaptació cinematogràfica amb el títol era La larga agonia de los peces fuera del agua i estava protagonitzada per Joan Manuel Serrat.
Sembla un títol de cinema independent o així, sí, no? Però no, sembla que no té la pinta, no?
No.
O sigui, hi ha llibres que pateixen aberracions, com alguns paisatges de la Costa Brava, no? Es transformen
totalment.
En pel·lícules una mica...
Aquí sí que quedeu-vos amb el llibre, no?
Ens quedem amb el llibre, doncs.
Doncs... El viatge de les paraules, amb Xavier Bastús i Cristina Vilà.
Doncs amb això ja acabem. Últim programa de segona temporada. Com sempre, compreu llibres, si podeu, a les llibreries de proximitat i gaudiu de l'estiu.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Esperem que tots aquests programes us hagin servit d'inspiració. Gràcies a l'equip de Ràdio Capital. Podeu escoltar els podcasts dels programes a la seva web i ens podeu trobar a les xarxes socials com La Viatgeria, on us podem recomanar llibres i destins per viatjar.
Viatja amb nosaltres sempre que vulguis a radiocapital.cat.